en el Barça després de 14 temporades i 30 títols, entre els quals destaquen les 4 Champions League guanyades en els darrers 6 anys. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. La informació torna al butlletí horari de les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui hem triat una paraula que pot marejar, que es volta, la paraula polisèmica del programa d'avui. El planeta Terra volta i volta, per sort, i ni ens n'adonam. Però quan nosaltres comencem a donar voltes sobre el nostre propi eix, literalment, perdem el focus dels punts cardinals i podem acabar en terra. O no jugàveu a això quan éreu infants. Ara, de grans, de majors, solem donar voltes i voltes a les coses en lloc de prendre pel dret i assumir les conseqüències, i hem de reconèixer que això també mereja. Per sort, la polisèmia de la paraula volta ens recorda que volta també és una drecera, que fer una volta és sortir a fer un passeig, i això sempre és agradable i necessari. Que podem donar la volta les coses per trobar-hi la part bona i que en arquitectura la volta és una estupenda estructura constructiva.
Una motxilla i unes sabates anem a caminar. Aquesta terra nostra que no acabam de conèixer mai. Anem a fer una volta a la muntanya on es cap. Mos ompliran la vista amb aquesta meravella.
Gràcies, Marta Elca, pel suggeriment. Avui farem una bona volta. Voltarem Menorca pel camí de cavalls. Farem una volta a vorera de mà, de Mallorca, i també per l'interior. I farem una bona volta amb moto, d'aquestes turístiques, eh? Xino-xano. Tot això que vos proposam és bastant accessible, però si hi ha una volta mítica, agosarada, literària, cinematogràfica, somiada, que hom pot fer és la volta al món. Xavier Badia Vidal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser amb nosaltres. Avui t'he posat aquesta música d'apertura de la pel·lícula clàssica de La volta al món en 80 dies, perquè el que vares fer tu, aquesta música que sona tan èpica, també va ser molt èpic. No trobes La volta al món en bombaler, un viatge de gairebé 32.000 milles i 22 mesos. Quantes vegades havies somiat en fer La volta al món, com en Willy Fogg?
Ui, va ser un somni que va començar fa molts anys, però sé quan jo tenia 20 o 25 anys. Pensa que jo sóc de Lleida, que vaig conèixer el mar molt tard. Però vaig venir a estudiar a Barcelona i realment el mar em va fascinar, i així va ser com vaig començar a somiar, pues, a fer això, una volta al món amb un veler.
Molt bé, ja he dit, en Willy Fogg m'ha traït l'edat, en Phineas Fogg, que era el protagonista d'aquesta volta al món en 80 dies, i com es deia en Xavier, és de Lleida, ell va néixer l'any 53, és economista jubilat des de l'any 2013, capità de iot i també membre de la Real Assemblea de Capitans de Iot d'Espanya. En Xavier tenia experiència en navegació, però per fer la volta al món, Xavier, acumulaves tanta experiència o un mai està preparat per fer la volta al món?
La veritat és que no tenia experiència per això de navegar per la costa catalana, venia a les illes, però mai havia fet una travessa tan important com aquesta, no? El que sí és veritat és que tenia el somni posat al cap des de feia molt temps. Aleshores, hi ha un moment que dius, bueno, o ara o mai. I també vaig pensar que sobre la marxa pues, aniria aprenent. I així va ser. Vaig sortir que alguns amics m'han dit que estava una mica boig, que encara no estava preparat, i segur que tenien raó. Però escolta, les coses les fas quan es pots fer.
I el camí se demostra caminant, no, Xavier?
Efectivament.
I en quin moment dius, venga, ara sí, en quin moment fas el clic i aquí proposes embarcar-se?
Pues va ser quan em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar amb 60 anys, a la meva feina pues, amb 60 anys et donaven aquesta opció, i aleshores, vull dir, des del punt de vista personal, també des del punt de vista familiar, vull dir, mai hi ha un moment perfecte, però potser amb aquelles donaven una sèrie de condicions que m'aconsellaven fer-ho en aquell moment. Vaig tenir la sort de que tant la meva dona com el meu fill em van apoyar en tot moment, i vaig dir que ja. I aleshores, bueno, pues vaig començar a treballar per això. El que ja tenia al cap pensat des de feia molts anys, pues, bueno, posar-ho en marxa, comprar un velé, que jo en tenia un però molt petit i poc preparat, pues, comprar-ne un, buscar la condicional, preparar-lo i, bueno, i sortir. Així va ser el tema. Però bueno, el punt bàsic va ser la jubilació de la feina, diguem-ne.
Molt bé. I aquí va haver-hi l'oportunitat.
De vegades és la mar que ressona amb velles perles de seda mullada. Canta el nou navegant de terra ferma, li acarona els ulls amb llençols blancs.
De vegades és la mà i la mà va cridant Xavier Badia Vidal, que va salpar de Catalunya, va travessar la Mediterrània, l'Atlàntic, el Carib, el Pacífic, l'Índic, i va tornar cap a casa un altre cop per l'Atlàntic. Ho deien, començar 32.000 milles, sumen tot això 22 mesos de travessia, i ell ho conta en el llibre La volta al món amb un veler, un viatge pels grans oceans de la Terra, que ha editat Pagès Editors. Xerraves d'aquest veler que te vares comprar per fer aquesta volta al món. Com és el Lluiton, aquest veler?
Bueno, és un veler suec, un halberrassi, és un molt bon barco, i és un barco que està molt pensat per navegar amb mars d'usos, i també pensat pues, per fer aquest tipus de travessia. Uh-huh. I després de buscar, pues, vaig trobar un en bon estat, de segona mà, i bueno, va ser així que em vaig llançar, el vaig comprar, era un propietari de Cambrils, ens van fer molt amics i així va ser.
Molt bé.
Aquest és un veler estupendo.
Molt bé. I com era de llarg, com era d'eslora?
D'eslora serien 16 metres i mig, i també tenia tres camarots, un dinet, cuina elèctrica, aire condicionat. Estàvem molt ben preparats.
Molt ben preparats, que... molt bé.
Sí.
I ha tornat cap a Catalunya o cap a Espanya?
Ha tornat a Catalunya, sí, va sortir d'aquí, va tornar aquí, i jo el vaig tenir un any més, i després el vaig vendre, pues, perquè era tan gran i tal, que potser aquí no feia falta.
Ja va fer la seva feina.
I
en el final era un company de viatge més imprescindible, però a la tripulació qui era i com era la convivència, Xavier?
Pues la tripulació vam ser en total 9, el veler normalment estava en mínim 3 persones, i bàsicament tots érem amics, no? Amics coneguts i tots navegants i aficionats a la vela. I bueno, pues quan jo vaig estar buscant els tripulants, però bueno, que tampoc va ser difícil, perquè ja n'havíem parlat tant, ho havíem imaginat tant, que al final, quan ho poses al marxa, pues tot va coincidint i va encaixant. Però ja dic, bàsicament, el que passa que l'únic que hi va estar tot el temps i el veler era meu, vaig ser jo, perquè els altres encara estaven treballant, un pues, va tenir que demanar una excedència de 6 mesos, l'altre venia 3 mesos, marxava, tornava... Però, bueno, bàsicament tot amics. La convivència, jo et diria, a vegades, quan alguna conferència que he donat por ahí em pregunten, pues, què és el més difícil? Què és pues, jo et diria que potser la convivència és una de les coses complicades. Yeah. I al nostre cas va anar força bé, perquè van haver tensions, evidentment, però, bueno, ho vam, amb paciència i bona voluntat, pues, ho vam anar superant. Mm-hmm. Ho vam anar superant.
Val, perquè també és tot un moment d'aprenentatge. Jo m'imagino que cada dia és aprenentatge pel que passa dins el vaixell i pel que passa de fora. Sé que és quasi impossible de contestar, però hi ha algun moment de travessia que t'hagi quedat marcat per sempre, Xavier?
Ui, sí, hi ha alguns. Per exemple, pensa que la gent es pot imaginar grans odissees, grans travesses, que si el grassol, la lluna, situacions de romàntic o una mica èpiques, però realment, vull dir que això també existeix, evidentment, però potser el que és complicat és això de dir, escolta, qui renta els plats avui... Aquest tipus de convivència diària, saps? Mm-hmm. Una sort que vaig dir que vaig viure... Jo, quan vaig venir a estudiar a Barcelona, vaig viure en pisos d'estudiants, doncs una mica aquest tipus de problemes, no?
Val. És que...
I... Digue'm.
No, dic, jo ara em pensava que me diries aquella tempesta que quan travessàvem no sé què, no, aquella posta de sol. Veig que són coses més mundanes, però això també està molt bé, eh?
Sí, i tempestes, pues, en vam tenir 3 o 4, sobretot a l'oceà Índic, que una d'aquestes tempestes se'ns va trencar un ovenc, pues, passes moments de molta dificultat, imagina't vents de 60-70 nusos durant 4 o 5 dies seguits, que només el soroll que fa ja t'espanta. Són aquells moments que vas allà i dius, bueno, què faig jo aquí? Amb lo bé que estaria a casa, sisplau, el que mana allà dalt, que aturi aquesta tempesta, que ja no puc més. O sigui, moments de... difícils n'hi ha. Ara, sí. També jo diria que superen molt més els agradables, perquè després això passa, després la tempestat de la calma i te n'oblides absolutament, no? I estàs després... Pues veus el que dius tu, una posta de sol fenomenal, i això ja t'ho fa oblidar tot.
Ja s'obliden totes les tempestes. I aquesta volta al món fantàstica, a Vela, també t'ha d'haver posat en contacte amb moltíssima gent. Te fa canviar la manera de veure el món o de viure el món?
Pues jo quan vaig tornar, i que una mica et preguntes a tu mateix, bueno, a veure... que has après o què és el que t'ha donat. I a mi com a persona, encara que sigui difícil contestar això, perquè el normal és que siguin els altres que et coneixen qui ho valori, potser vaig pensar que em va convertir o intento ser més bona persona, no? Potser més tolerant, més empàtic amb la gent. Jo havia treballat tota la vida en una empresa privada super competitiva, etcètera. I, bueno, sembla com si això hagués passat amb un segon terme, no? Vull dir, aquesta potser seria la... Si t'hagués de dir alguna cosa, potser seria això, la meva vivència o la meva... potser el meu canvi més important com a persona.
Que hermós sentir-te. I aquell llibre d'en Xavier Badia Vidal, que narra en primera persona, du com a, no sé, pràcticament 300 fotografies, en degueres descartar 2.000, no, Xavier?
Sí, i tant. Saps el que passa? Jo el tema del llibre el vaig pensar potser una mica després. Mm. Abans, de quan en el procés de preparació, em vaig llegir molts i molts de llibres. Mm. Aleshores, n'hi va haver un que em va frapar molt i que va ser també un abans i un després, Epetreu, de Julio Villar.
Uau, m'encanta, que... sí.
Però volia fer un llibre diferent, un llibre que no fos una guia nàutica, una guia d'on hem sortit d'aquí, estem amb aquesta latitud, amb aquesta longitud. O sigui, volia fer una cosa així una mica més personal. Evidentment, imagina que en vaig fer 3.000, pues em va costar molt de separar-ne algunes.
Ja m'ho imagino. I que hermós aquest llibre, de Julio Villar i Petrel, és tot una referència. Sí, i ja han d'anar acabant, Xavier. Jo sol fer aquesta pregunta en començar, però te la faig en el final. Quin significat té per tu la paraula polisèmica d'avui, la paraula volta?
A part de la volta al món, perquè penso que el llibre en català com en castellà és un títol molt, molt senzill, no? La volta al món amb un veler o la volta al món amb un veler. O sigui, des del punt de vista de viatge a Lleida, diem, escolta, donem una volta o alguna cosa així, que anem a passejar. Bueno, pues, per mi el viatge ha estat potser la cosa que més m'agrada d'aquest món. I he viatjat molt i he voltat molt, saps? Uh-huh. Jo la volta sempre me la imagino així, algo en moviment, amb conèixer coses noves, viure experiències diferents. Aquesta, per mi, és el significat de la paraula volta.
Fantàstic. Idò, Xavier, per moltes voltes més, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Xavier Badia Vidal, i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El cel que va veure Xavier Badia des de diferents parts del món també té forma de volta. De fet, mirant el cel podem apreciar la volta del cel com l'estructura arquitectònica corbada formada per elements que es recolzen mútuament. En Matías Togores és arquitecte i és Premi Ciutat de Palma 2025 per la rehabilitació de l'aljub de la Misericòrdia. Amb ell hem parlat de volta.
Una volta ve a ser, diguéssim, la projecció d'un arc, repetit moltes vegades, perquè mos entenguem, en el mateix eix longitudinal, per exemple, forma una volta de canó. I les voltes de sempre, les estents han estat presents a l'arquitectura. Ja a Mesopotàmia, a 6.000 anys, ja les van començar a fer servir. En el principi no hi havia molta fusta per fer llindes o per fer dintells o per fer segons què, i van tenir-se que veurement com en sortien, i al final el que és adobe, en fang, pues, van començar a fer voltes que li resolien pues, el tema de la cobrició d'un espai arquitectònic. Per tant, la volta és un element superpotent de l'arquitectura que resol moltes coses perquè bàsicament resol la cobrició d'un espai, no? I per tant el fa habitable, i ha evolucionat molt la volta de mig punt, després la de creuer, després varen, quan interseccionen dues voltes perpendicularment de canó, en aquest cas pues, creaves una volta d'aresta, la volta, que en castellà és bòveda, a partir d'aquí, pues, imagina't el que s'ha fet en voltes. Des de l'època romana, la volta de mig punt és molt típica, no? Poden recordar el Panteón de Roma, aquella esfera té 43 o 42 metres de diàmetre, que se diu molt aviat. A més, és curiós perquè el Panteón té un òcul a la part superior, jo crec que és en el top 3 o en el top 5 d'edificis de la història de l'arquitectura, perquè és una autèntica passada. Per tant, aquestes voltes estan senzilles, però imagina't tu com eren. Això està fet amb un formigó, que era un formigó romà, que mesclaven la calç amb la terra. Bueno, tu dius, quan vam arribar a apoyar aquestes voltes que anaven directament a parets i poguent obrir espais a les parets, no? I fent vidrieres, com per exemple en el gòtic, no? A la Seu, per exemple. Que tenim unes voltes que el que se fa és que les arestes s'enerven, o sigui, se posen uns nervis per on baixen les càrregues, i aquestes càrregues les reorientes directament a un mur de tancament, les orientes directament a uns punts especials, que poden ser pilastres o poden ser un contrafort, i te dona per alliberar el perímetre d'aquestes sales. Aquestes voltes se converteixen en voltes d'aresta, en voltes nervades. Baixam a terra aquestes càrregues, ja no a través de murs de càrrega, i per tant podem obrir, podem fer vidrieres i podem donar llum en aquests espais, no?
Vas contant històries que no són. Vas dibuixant.
portes teu món.
I lo màxim que tenim és la llotja. La llotja tenim unes voltes de creuer que, a més, a les pilastres no tenen capitell, sinó que van a unes pilastres nervades espectaculars que tenim a la llotja i fan la transferència directa de volta a pilastra, que això és meravellós, això ho tenen molt poc puestos, i amb aquesta alçada tan gran que tenim a la llotja. I, a més, està fet amb marès, que és un material nostre, que és un material tou, a més. Per tant, la llotja sí que seria, pues, el màxim exponente que tindríem aquí en quant a voltes.
Però segueixes estant aquí. Han passat mil hores.
I lo que me deies de si n'hi ha una més nostra que les altres, la volta de pla, feta amb marès, és molt d'aquí. I aquí el que tenim és una curiositat. Nosaltres, quan vàrem fer la rehabilitació de la segona fase de la Misericòria, vàrem trobar unes voltes que no estaven documentades. I és que les voltes, se diuen volta de rosca, quan les peces estan col·locades de tal forma que apunten en el centre de la circunferència, de l'arc, vale? O en el centre de l'esfera. Si estan col·locades així com a de cantell, això és una volta de rosca. I si estan col·locades de pla, això és dificilíssim. I això se feia sense cimbres. Vull dir que no hi havia un encofrat per fer això i era molt dificultós. Ho havien de fer en soguix, que és un material que aferra tot d'una i te permetia que la peça posterior s'aferrasse a l'anterior mínimament perquè poguessis col·locar l'altra i així fins que tancaves la clau. Val? Pues, si tu en aquestes peces de pla, en aquestes voltes de pla, li anaves afegint sostres de llibanya de marès, per exemple, de 4 centímetres, en 3 o 4 sostres feies una volta de pla. Perfecte. Aquesta era típica mediterrània. Què varen trobar a la Misericòrdia? Quan vaig llevar a Trispol, varen trobar que la volta de pla només s'havia fet amb un gruix de llibanya de 4 centímetres, que se diu molt aviat, de 4 centímetres, i en lloc de repetir aquestes peces col·locades de pla, perquè fa diversos gruixos de 4 centímetres, pues, 4x3, 12, o 4x4, 16, perquè fa 16 centímetres de gruixa, l'havien deixat de només de 4 centímetres i havien fet damunt uns envans coniers, tabiques conejeros, que es diu en castellà, col·locats en forma de quadrícula, de quadrats concèntrics, repartia fantàsticament tot el pes i totes les càrregues i feien que aquesta volta tan prima de 4 centímetres no col·lapsàs. M'havien dit que existien aquest tipus de voltes i en aquest cas van descobrir aquesta meravella que van fer, van tornar a tapar i van tornar a deixar tot igual, perquè la veritat és que s'aguantava perfectament, no tenia cap tipus de problema de sobrecàrregues i amb això, pues tiradilles.
Avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és coneixement.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Està Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faré. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Quan Los Bravos varen publicar aquesta mítica cançó, faltaven 11 anys perquè un grup d'aficionats a les motos organitzés la primera volta a Mallorca en moto. Així que podem imaginar que degué sonar segur en les primeres edicions. Enguany ha tingut lloc l'edició número 50 de la Volta a Mallorca en moto, que ja du l'etiqueta de internacional. En Pep Kegles, president de Media Milla Motoclub, organitzadors de la Volta, ja hi era l'any 1977, en 18 anyets.
I entre la gent del club i companys i amics, pues, va sortir la idea aquesta de fer la volta a Mallorca, que després, un parell d'anys més tard, va sortir també la versió nocturna, és a dir, en els mesos d'abril, maig, quan se fa de dia. És una prova de les més antigues que hi ha a Palma, bueno, a Mallorca, per supost, i hi ha el seu àmbit d'influència ja rebassa el que és l'àmbit autonòmic, sinó que és una prova que està integrada dins la Copa d'Espanya de mototurisme i des de final del 2018 també està integrada dins el Campionat del Món de Mototurisme, és a dir, que és una prova ja reconeguda a nivell internacional. Una resposta, dels motoristes, de la gent que puja el motor cada vegada més gran. És a dir, ja impressiona. La gent que no la veus durant tot l'any i la veus a la sortida, perquè la sortida de la Volta a Mallorca, malgrat que ell no la fa, o fa només un cross, és un joc d'encontre. És a dir, però la gent que no la veus tot l'any i és, sí, se sortida, que no la sortida, perquè saben que trobaran altres companys. I, bueno, i el perfil és un perfil que va des de gent jove, però majoritàriament a partir de 30 i per endavant. És a dir, hi ha, potser, un estereotip que el motorista és un jove un poquet alocat, doncs no. És, això són les excepcions. Nosaltres suggerim un itinerari i se formen el que podríem dir tribus moteres, és a dir, grups, diferents grups de motos que s'aturen, alguns s'aturen, per exemple, a Pollença, altres s'aturen al Cudi, a dinar, o fan aturades a diferents llocs. Però hi ha punts de reagrupament que donen continuïtat a la volta.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Creixer
Canviem d'escenari. Després d'aquesta volta en moto, vos convidam a recórrer el Camí de Cavalls de Menorca, aquest camí històric de 185 quilòmetres que fa sa volta completa s'illa resseguint sa seva costa. En Joan Febrer Torres forma part de l'organització de Camí de Cavalls 360, que són pioners, de fet, en fer accessible aquest repte. Benvingut entre avui i demà, Joan, com estàs?
Molt bé.
Literalment poden fer sa volta a Menorca per Camí de Cavalls?
Sí, totalment. Des de que es va reobrir a principis de segle, a finals de la primera dècada de segle, el Camí de Cavalls està obert per tothom que el vulgui recórrer i pot fer amb uns 185 quilòmetres més o menys tota la volta a l'illa.
Molt bé, per situar, perquè li d'imaginar, encara que ho podem imaginar, però l'origen del Camí de Cavalls quin és?
L'origen del Camí de Cavalls, bé, s'hauria de respondre millor un historiador, però per lo que un pot llegir, tenia una funció defensiva, que era vigilar perills que venien per costa, incursions pirates, atacs enemics i demés, i era un camí de vigia que rodejava l'illa i que es feia, òbviament, a cavall, perquè era el vehicle que hi havia en aquell moment, tot i que sembla, per qualque document, que era camí de cavallers, més que camí de cavalls. L'únic que amb el temps segurament s'ha deformat el nom i acabar convertint en camí de cavalls.
Camí de cavalls, que cada vegada també és més conegut, és un reclam, és un lloc per la gent de Menorca i per la que ve de visita o la que ve de fora. I entre nord i sud hi ha molta diferència, Joan. Podríem dir que quasi són dues voltes en una, segons vas per la meitat nord o per la meitat sud de l'illa.
Sí, totalment. Jo crec que si hi ha una cosa que caracteritza Menorca i que fa atractiu aquesta experiència, és la diversitat de paisatges. Menorca té una base geològica, una diversitat geològica, que si vas a altres territoris has de recórrer centenars de quilòmetres per poder-la trobar, i la gent que fa la volta a Menorca pel Camí de Cavalls, normalment quan t'acaba, una de les coses que més destaca justament aquesta, la diversitat de paisatges del nord al sud, clarament, però fins i tot dins el nord mateix, dins una mateixa etapa, en qüestió de pocs quilòmetres, canvies centenars de milions d'anys geològicament. Llavors, la diversitat és bastant impressionant.
Que bo. I vosaltres organitzeu aquesta volta Camí de Cavalls, ajudeu també en tota la logística d'aquesta travessa. Quin és el perfil de la gent que se sol apuntar a fer la volta completa o a fer trossets de volta? Com sol ser?
Normalment, programa estrella, diguéssim, et se volta en 10 dies. Camí de Cavalls 160 en 10 dies. És el que més reserva la gent. Principalment, la gent ve a fer la volta completa, tot i que també oferim la meitat nord, de 180 graus nord, dèiem, o 180 graus sud, que serien les dues meitats.
Sí.
I el perfil, tenim un perfil molt divers, perquè ja des d'un bon inici no ens van tancar amb uns programes molt definits, sinó que ens vam obrir un poc en aquests diferents perfils que hi podia haver. El Camí de Cavalls pot ser un camí ideal per a una persona ja de certa edat, que no té limitacions físiques, però tampoc no vol uns grans esforços diaris i vol fer etapes més curtes i té temps per fer-ho. Això és un perfil que tenim. Però també tenim gent més esportiva, jove, que fa la volta en 4 dies corrents o en 3 dies fins i tot. Gent que ho fa amb bicicleta de muntanya, mountain bike, que ha estat d'un repte bastant més complicat pel tipus de terreny i de més. Per tant, tenim un perfil de gent molt, molt, molt divers, tant en edats com en tipologia.
Molt bé, i crec que, m'imagino també, per lo poquet que l'he caminat i que l'he fet, perquè no l'he fet 360 graus, però que també hi ha una part com de desconnexió, no? Una part un poc espiritual, també, en el recorregut, ja siguis de 180 o de 360.
Totalment, té una... Tot un, el que sigui cíclic, no? I en aquest cas una volta al final és com un cicle. Tots els cicles tenen aquesta part també de meditació espiritual, d'actes, no? D'introducció, crisi, desenllaç. I la volta a Menorca té unes dimensions, sempre diu, unes dimensions molt humanes, diguéssim, o sigui, suficientment llarga per poder-la fer, per necessitar normalment diversos dies per fer-la, Però a la vegada té unes dimensions humanes, perquè un la pot fer caminant sense tampoc necessitar ser una persona extraordinària, i ressegueixes el perfil, el contorn de l'illa amb els teus passos, amb les teues pedalades, i vas com dibuixant Menorca, no? I tastant un poc, connectant amb tots els detalls de l'illa dia a dia, amb tota aquesta diversitat, i fa que te connectis molt a l'entorn. I és que ho fan amb mountain bike, a part de la qüestió cíclica, també hi és amb la volta de la roda constant, que també té una part que els que fem ciclisme ho sabem, no? que acabes com amb una connexió especial quan fa un parell d'hores que és del la bici. El fet que el terreny t'exigeixi tanta atenció constant en el detall de lo que tens davant fa allò que tinguis una atenció en aquell precís instant que estàs vivint, que avui en dia amb el dia a dia normalment no m'ho sol passar, i quan estàs pel camí de cavalls en la bicicleta de muntanya realment és com una espècie de meditació en aquest sentit també.
Tu quantes vegades hauràs fet la volta?
Jo... Bueno, així, d'una sola tirada l'he feta 4 vegades en un sol dia, sense aturar, diguéssim, non-stop, que dèiem, en bicicleta de muntanya. Sí. La primera vegada va ser el 2010, que van ser els primers que ho fèiem així resseguint estressat estricte, i la darrera va ser el 24, ja intentant anar més ràpid, i després qualque vegada més, per etapes, acompanyant sobretot amics de fora que venien a Faró.
Ja.
Curiosament, vivint aquí, a vegades he recorregut el camí centenars de vegades, tots els trossos del camí, allò que te coneixes, sí, totes les pedres, sí, sí. Però al final tu mateix a casa teua no fas tant i vas viatges a Faró fora.
I tu, que ara deies, Joan, que te coneixes totes les pedres, Menorca està cada vegada més de moda, camí de cavall ja comença a ser reconegut també internacionalment. Què han de fer per no deixar petjada un ecosistema tan fràgil i tan hermós com aquest?
Sí, això és una de les nostres preocupacions, i de fet moltes vegades en xerram internament, i jo crec que en el cas nostre ja el disseny mateix de l'activitat és un bon inici, que sobretot prioritza els grups petits. Tenim una mitjana de 2 persones per grup, 2 persones i mitja per grup, que són a nivell turístic no es consideren ni grup. Fa que es dispersi molt la pressió, diguéssim, en diferents punts del camí. No tens grans concentracions normalment en cap punt concret, i facilita la convivència d'usuaris dins el camí, i també això evita grans concentracions en punts més delicats. És a dir, el disseny mateix de l'activitat és important, i després la consciència de qui ho fa també és molt important, és intentar no sortir del camí, no fer segons quin tipus de desviacions, no deixar residus per suposat, intentar no fer renous ni cridar allà on no toca. Tot aquest tipus d'educació és important, i jo crec que també, en general, està bé que es tingui un coneixement i trobar un control de lo que es fa dins el camí i de la gent que hi transita, diguéssim, perquè, bueno, és un bé molt preuat pels menorquins. Està bé que gent de tot el món el vengui a conèixer. És una manera de vincular Menorca a uns valors ambientals, en el paisatge, i són coses que ben fetes mos garanteixen que a la llarga la conservació de l'entorn serà una cosa important, perquè dependrem d'ella també econòmicament, però ho hem de fer amb cura. I nosaltres, a la nostra empresa, a inicis del 2017, vam iniciar el projecte per a la conservació del camí de cavalls, li vam dir, i el que vam fer és... hi ha participants que voluntàriament fan aportacions, i nosaltres també fem una aportació per cada participant que tenim, i de tot això fem un calaix amb el qual anem fent actuacions. Des d'en fet recuperar o fer trams d'empedrat amb tècniques tradicionals que estaven en procés d'erosió, hem fet col·laboració amb el GOP amb el seu projecte de custòdia agrària per recuperar torrents propers en el camí, també d'una manera respectuosa, recuperant flora autòctona i de més. És com una manera de dir, nosaltres en fem un aprofitament, però que l'aprofitament que en fem també tingui el seu retorn en positiu cap a el camí, el seu entorn.
Que bé. I d'aquesta conversa també ha donat una bona volta a Joan des començament de les històries Camí de Cavalls, tot el que torna en aquest Camí de Cavalls gràcies a la bona feina de la vostra empresa, que és 40 Nord Audur, que dirigiu o feis aquestes activitats de Camí de Cavalls 360. Mos ha agradat molt xerrar aquesta estona amb tu. Moltíssimes gràcies i per moltes voltes.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és memòria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Duc nit i hora, fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament. Duc nit i hora, fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament.
No parking. No park. Moto, bicicleta, moto, passa un cotxe, passa un altre cotxe, una furgoneta, un semàfor en groc. Un jove en som mòbil creuant el poc a poc i pas tercera, però no hi ha manera, sigues darrere d'un autocar.
Mira, aquí hi ha un lloc.
Dividell, ja el m'han fotut.
No ho entenc.
Això ja passa, cada vegada donar més voltes per trobar aparcament i no estàs que fàcil. També pot passar tot el contrari que ara cantaven, eh? En Tomeu Penyer i en Xanguito, que de cop i voltes, ras! Trobes un lloc i ja t'apareix que el món és una micona millor. Per no estressar-nos sempre que puguem passejar, que és el que fa la persona que avui ens ajuda a baixar la barrera del programa.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Bernat Salvà Coll, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, bon vespre, com va?
Molt bé, nosaltres molt contents de tenir-te, en Bernat, que és periodista, que també és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, que viu a Barcelona des de ja fa molts anys, però és un home d'espilerí, eh? O sigui que això també s'ha de dir, i que fa feina a la secció de Cultura i en els suplements del diari El Punt Avui. Una vegada fetes les presentacions, Bernat, si a tu te dic volta, que te venes cap primer de tot?
Primer de tot, estar perdut, o sigui, donar voltes. Jo me'n recordo que mon pare tenia una expressió que hem fet més voltes que un cabaneit i volia dir que realment és que no sabies on te trobaves. El que passa és que jo, diguem, he ressignificat aquest concepte amb un doble projecte que he fet de llibres, que he fet dues voltes a Mallorca, una vorera de mà i una altra per l'interior de Silla. El primer llibre ja ha sortit i el segon sortirà ara. I ho he ressignificat en el sentit de que donava una volta tornar partint de Costa i tornant a Can Osta, diguem, té com un altre significat. O sigui, he fet dues voltes que literalment han començat i han acabat a Can Osta. I si ho penses en un sentit més general, fins i tot els mateixos projectes aquests llibres, és com una volta que jo me'n vaig anar de Mallorca quan tenia de 8 anys, he viscut molt d'anys a Barcelona, he voltat per tot el món, i aquests llibres, de qualque manera, van ser tornar a Mallorca. O sigui, va ser com acabar una volta molt grossa, molt més grossa, i per tornar a Mallorca i fer aquests projectes.
Que bé. I d'on de recordar aquell llibre publicat per Angle Editorial, que es vorera demà, Vol de Mallorca a peu en 22 dies, i com ara ens avançava en Bernat, hi haurà un segon llibre, aquest però no serà per de vora la mà, serà per l'interior, no?
Exactament. Va sortir com una broma d'un amic meu, que és escriptor, que em va dir, ostres, vora de mà, el que hauries de fer és una volta per l'interior de Mallorca, que és un altre món i és l'essència de Mallorca i és Mallorca profunda i tal. Primer m'ho vaig agafar com una broma, però després ja, quan ja estava fent el primer projectant la primera volta, ja vaig començar a pensar, i quan vaig fer la volta encara més, la meva família ve de pobles tan diferents com Llucmajor, Vinyali, Lloseta, Alaró. Els meus pares i perdins són d'aquests pobles. Antigament, diguem, estava molt despoblada la vorera de mà. I és ver que per trobar l'essència no dels paisatges, sinó dels mallorquins, de la nostra cultura, de la nostra manera de ser, t'hi pots acostar molt més fàcilment si vas per l'interior. I ja quan feia la primera volta, ja tenia en el cap fer aquesta segona volta i la vaig fer el mes de maig del 2023. Uh-huh. La primera volta la vaig fer el 2021, la segona volta la vaig fer el 2023 i el llibre sortirà aquest mes de setembre i encara no teníem el títol definitiu, estem dubtant, però bàsicament serà això.
Jo m'ho apunt per quan surti el llibre, ja publicat, però a vorera demà vas fer uns 500 quilòmetres en 22 dies. Per l'interior, quina ha estat la distància?
Varen sortir, crec que eren 325 quilòmetres. Vaig anar a Despildery, vaig sortir a Despildery de Canostra, vaig anar a Llucmajor, després vaig pujar a Cura, vaig anar a Porreres, a Montición, després vaig anar a Manacor, a Artà... Bon any, vaig passar per molt de putxos, vaig passar per i santuaris, per 3 o 4. A Sineu, de Sineu a Sa Pobla, llavors vaig fer una mica de trampa i vaig passar un poc per vorera de mà per el Cudi, i llavors vaig baixar cap a Llubí, a Lloseta, a Alaró, Vinyali, Algaida i Espildery.
I ja veiem aquesta bona volta que va fer en Bernat Salvà Coll, connectant també amb els seus llocs familiars, no? I quan vares publicar de vorera demà, mos contaves que no és un llibre d'excursions, que és un llibre per conèixer llocs, paisatges, persones, personatges, històries, perquè t'has anat trobant o te vares anar trobant en diferents persones per qui a on feies ruta. Has seguit els mateixes esquema amb el llibre d'interior?
Totalment. Clar, hi ha personatges enormes. Vaig quedar una mica atrapat pels grans personatges que me vaig trobar primer de tot amb Maria Antònia Salvà. També vaig parlar d'en Joan Montserrat, un home que havia estat sindicalista i pedagog, llucmajorer, que va ser afusellat amb el seu germà l'any 37. Va coincidir una mica que just van trobar les seves restes just abans de fer la volta a Son Colotes. Uh-huh. I vaig parlar amb el seu net, en Joan Montserrat, que és cronista oficial de Llucmajor ara mateix, i me va explicar tota la seva història. Després vaig parlar de Ramon Llull, un altre personatge al·lucinant, que no te l'acabes, a més, i que hi costa entrair. Després vaig parlar de Mossèn Alcover, i me vaig trobant coses. De vegades faig canvis de tema. Per exemple, de Manacor, vaig fer la Via Verda. Me vaig interessar per la història del ferrocarril a Mallorca, que també és bastant interessant. Sí. Res, i vaig tocar temes així. Vaig visitar les ruïnes de Palència, on se diu totes les excavacions, amb Miquel Àngel Cau. I després afegiria, com a tema molt, molt diferent i molt variat, resulta que uns predins meus, el meu predí i el meu repredí, varen estar detinguts per un crim que va haver innocent a Mancola l'any 1928. Varen estar detinguts un parell de dies i després els van amollar i varen agafar els culpables i els varen jutjar i tal. És una mica un petit apunt de true crime. He cercat informació, vaig aconseguir la sentència que se va de l'audiència provincial de Palma, que els crims abans de justícia, però és que anava més ràpid, perquè els crims va ser el gener del 1928, l'octubre ja varen quedaran tancades a presó és culpable.
Sí, ja sentiu en Bernat Salvà, que, i com ja deia, no són llibres d'excursions, són quasi cròniques d'aquesta illa nostra. Una volta feta a vorera de mà i l'altra, que això és primícia perquè encara no ha sortit el llibre, que serà per l'interior de Mallorca. I de volta, volta és la nostra paraula d'avui, en Bernat Salvà ha fet grans voltes, segueix fent moltes voltes i mos ho conta així de bé, amb aquests ulls de la curiositat de qui coneix el territori, de qui el descobreix, i amb tot contat des del rigor del periodista. Nosaltres estarem molt pendents d'aquest llibre, Bernat, però ara t'hem de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure què fa un home com tu abans d'anar a dormir. Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Crec que és bastant clàssic, som molt de llegir abans de dormir. Jo conec gent que això que no ho fa perquè l'espavila, perquè l'esperta, però jo m'agafo un xubec. Fins i tot qualque dia no m'ha passat gaire, però si qualque dia tenc una mica d'insomni, en lloc de prendre una pastilla, el que faig és encendre el llum i posar-me a llegir una estona i tot d'una m'agafa la son una altra vegada.
I de bon costum, sou molts els que llegiu just abans d'anar a dormir. I ara necessitam una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Què mos proposes?
Ja que la vaig escoltar bastant quan vaig fer la volta. Aquesta cançó va sortir el maig del 2021 i el 2023, quan vaig fer la segona volta, la tenia en una llista d'escolt bastanta música, jo, quan camin, que és la gent que estimo, d'oques grasses. Però també l'he escollit per un altre motiu. Resulta que jo som periodista, normalment d'escrit de cinema, i fa 10 dies vaig publicar una entrevista a unes soldates que han estrenat una pel·lícula que se diu Dies d'estiu i de pluja. I la pel·lícula acaba amb aquesta cançó i me van explicar una cançó molt guapa, que van acabar la pel·lícula, van posar aquesta cançó i va acabar tots aquí plorant. Això és una pel·lícula feta que originalment era un treball de final de carrera d'estudiants de Pompeu Fabra, que s'ha convertit en una bona pel·lícula que ha anat als festivals de Màlaga i altres festivals i s'ha estrenat. Me va parecer molt guapa se sent aquesta, final de rodatge, posa aquesta cançó, acabar plorant. A més, van demanar permís, perquè està feta molt poc pressupost, a Oques Grasses, i els hi van regalar. Fantàstic. L'han pogut posar sencera gratis. I l'he com també ressignificat. O sigui, és una cançó que explica molt bé un moment per jo, un moment de la joventut, com molt extrem d'emocions, que la mateixa cançó ho dic, entre centrar el miracle i el desastre, diu, estic de joves que defineixen així com si estiguessin a punt de la felicitat absoluta o del desastre absolut.
Que bé. Idò, per molts dies d'estiu i de pluja, Bernat Salvà, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a baixar barrera i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí. Tan estrany
perquè ets aquí tan estrany.